Anem tancant la segona hora del Sant Cugat a Fons d'aquest dimarts 5 de febrer de 2013. Ho fem amb Estels, una secció amb la col·laboració de l'Associació Astronòmica Sant Cugat Vall d'Oreix. Avui ens visita la sotspresidenta d'aquesta entitat, la Carme Mas. Molt bon dia, Carme.
Hola, bon dia.
Ja heu fet aquella citada assemblea de socis i ja tenim càrrecs ratificats, legalment està constituïda l'assemblea de socis. Com queda l'organigrama? Així una mica per sobre ara, Carme, després d'aquesta reunió, com dèiem, que s'havia de fer, entre altres coses, recordo que vau aprovar el canvi de nom d'Associació Astronòmica Vall d'Oreix-Sant Cugat, ara ja es passa a dir Sant Cugat Vall d'Oreix.
Sant Cugat Vall d'Oreix, sí.
I tu continues com a fundadora i com a sotspresidenta de l'entitat, eh? T'hem presentat bé.
A veure, fundadora, som dos fundadors, perquè una associació, una sola persona, no la pot fundar. Som el meu company, Eduard García, i jo mateixa, Carme Mas. Fundadors som dos, sí, sempre.
Avui la Carme ha vingut a parlar-nos d'astronomia, com sempre, amb preguntes curioses que tenim preparades per fer-li. Però abans ens vol recitar, abans o després, Carme, una breu poesia de Salvador Espriu en relació amb la llum.
Més que res perquè aquest any és l'any de l'Espriu, és any del científic Borg, és any de cometes, és any de sorpreses. Llavors, com que la llum és molt important en el sentit que existim gràcies a la llum, gairebé tots els poetes, des dels alemanys, des de Hölderlin, passant pels francesos, pel Valéry, passant pels espanyols, pels catalans, etc., parlen sempre de la llum. I pel que fa Espriu, el nostre estimat poeta Espriu, diu: la llum imaginada ha triat el recer. Aquesta llum espera l'atensament real de la llum.
Breu.
Brevíssim, però
intens. Però d'aquí tu, Carme, en deus extreure...
Sí, sí, perquè...
Ho lliguem ja amb el tema d'avui, això?
O tu... Sí, perquè una de les preguntes que jo sempre em faig és per què posem nom...
Als objectes del cel.
Sí.
I hem dit que avui anava la cosa de preguntes curioses.
Sí.
Que potser no ens hem formulat mai i les assentim i diem, ostres, pot semblar absurd preguntar-se aquestes coses, però podem formular la pregunta i avui a veure la Carme amb quines respostes ens surt. Aquesta primera, per què posem nom als objectes del cel?
Són preguntes molt bàsiques, molt senzilles, però jo crec i sóc partidària de que l'astronomia s'ha d'explicar d'una manera molt senzilla, esmicolant aquells conceptes tècnics que la gent no pot entendre, i per això hi ha un cert rebuig a l'astronomia, a la cosmologia, perquè pensen que és una ciència de pocs, quan en realitat explicat d'una manera fàcil, que jo no sé si en sabré de fer-ho, esclar, però els que ho saben fer d'una manera fàcil arriba a la gent. Per què posem noms als cossos celestes? Senzillament perquè volem conèixer el món on vivim, I no es pot veure mai el present del món. Això costa molt d'entendre, però ho veiem gràcies a la llum. I si hi posem els cossos celestes és perquè també volem saber què ens diu aquesta antiga llum. Fixa't que constantment parlem de llum, que ens arriba a través dels estels, de les galàxies. Aleshores necessitem noms i posar noms als cossos celestes per entendre el nostre origen. I això des dels antics, des de 3.000 anys abans de Crist. Així que les qüestions més bàsiques que tothom es pregunta, és a dir, d'on venim, tothom ha buscat i busca la resposta a la seva manera, o bé a través de la ciència, o bé a través de la religió. I actualment la ciència ja s'ha format una opinió i uneix univers, vida i home a través de la llum. És a dir, una evolució des del Big Bang, que va ser un esclat de llum, d'energia i d'una quantitat de material dispers, que tots ja sabem, n'hem parlat moltes vegades del Big Bang, però bé, és una evolució des del Big Bang a la intel·ligència. Aleshores, la història de l'univers és la història de la matèria que s'organitza sota l'acció de la força de la gravetat, aquesta gravetat universal que Newton utilitza per explicar el moviment dels estels, als quals els homes els hi han posat noms.
És a dir, que posem nom des de l'astronomia als objectes del cel abans de, per recordar i per associar, per entendre sobretot l'origen.
Sí, per entendre els nostres orígens.
I tancant ja amb el que comentava abans la Carme, de fet, l'objectiu que hem tingut sempre des d'aquesta secció Estels és explicar l'astronomia d'una manera fàcil i a l'abast de tothom, d'una forma planera, podríem dir. Què hi volem trobar al cel, Carme? És la segona pregunta que avui t'hem preparat.
Em fas preguntes difícils, eh? Bé, mirem sempre les mateixes petitetes llums d'estels, llums enceses i immutables, disperses, llunyanes, que neixen i moren dins la seva pròpia realitat complexa i metamòrfica. Imaginem, si unim els asterismes, les figures de les constel·lacions, intentem trobar la nebulosa d'Orió, feta de núvols, de gas i pols còsmica. Intentem trobar les Pleiades, aquest grup d'astres de color blau intens que va emergir d'una nebulosa gasosa, igual que la d'Orió, i intentem trobar estels destinats a morir, que estan escampats per tot l'univers, i com acaben la seva vida amb una explosió enlluernadora, amb una supernova, escampant per l'espai interestel·lar els seus àtoms, uns àtoms que es reciclaran per formar noves generacions d'estels, planetes, i qui sap si potser noves vides. I què més hi trobem o busquem en el cel? Muntanyes de nebuloses, com la d'Andròmeda, el doble cúmul de Perseus, la nebulosa del Cranc, i què més? Meteorits, asteroides, cometes, galàxies, exoplanetes. És a dir, que tenim, aquest any, que és l'any dels cometes, dos cometes que són importants de comentar, que és el C/2011, que és el Planstars, visible el 10 i el 24 de març, i l'asteroide 2012D14, que és una roca de 45 metres, i que també intentem trobar en el cel. Imagina't, doncs, amb aquest 4,6 visible de l'univers, sí, la quantitat de cossos celestes que intentem trobar en el cel, perquè la resta, el 23% és matèria fosca, no sé en què és, i el 72% energia fosca.
Tot això es vol trobar al cel des de l'àmbit astronòmic. L'altre dia amb el Jordi Serrano vam posar uns deures als nostres oients i eren identificar, quan es fes fosc, el planeta Júpiter de l'estel Sirius.
Sí.
Si algú ho va fer, ens podria respondre, enviar, vaja, un correu i dir-nos si va identificar clarament el que era Júpiter del que era l'estel Sirius. Va ser un bon exercici el que ens va proposar el Jordi la setmana passada.
És fàcil de veure, perquè Júpiter és molt, molt, molt brillant, i Sirius, sobretot Sirius A, perquè hi ha Sirius A i Sirius B, però el Sirius A que veiem és com un far potent, immens, però és com un far, eh? I sobretot si te'n vas cap als rasos de Peguera o qui s'han cugat al camí dels monjos, Sirius destaca per damunt de Júpiter. No té res que veure. A més, Sirius és una llum blanca.
I Júpiter, això ens va comentar el Jordi.
Sí, i Júpiter és una llum com grugosa, saps? És de diferents matisos, sobretot a ull nu, eh?
Doncs anem descobrint també racons des d'on podem veure bé l'astronomia, sempre important. Has parlat abans del Big Bang, Carme, que va ser una explosió de llum. I Déu? De Déu què ens formulem?
Mare meva. A veure, sí, a veure, el Big Bang va ser una explosió de llum. És difícil imaginar-se el Big Bang i l'espai sense ell. Déu, llum, aigua, ja ens en parla la Bíblia de la creació del món quan hi llegim a la Bíblia, i es va fer la llum. I aquesta creació del món, de la Bíblia, a mi m'ha fet pensar molt, certament, i em fa pensar molt. Però el Big Bang s'ha acabat d'imposar perquè és la millor descripció de la història del cosmos. Moltes mitologies, i això també va parlar en Jordi, expliquen la creació del món per una explosió de llum. O per oceans submergits en l'obscuritat, per exemple, els sumeris, els maies. En el Gènesis diu, trobem, Déu es movia sobre l'extensió de les aigües. Per tant, Déu, em dius, no? A veure, la ciència, Sergi, busca comprendre el món. El dubte és el motor de la ciència. Les religions i les filosofies ens donen sentit a la vida. Però Déu no pot ser cap explicació científica, perquè la ciència ni el nega ni l'afirma, perquè no ha pogut descobrir ni interpretar on pot ser i què és. Recordem aquelles paraules d'en Galileu quan diu, abans de que el recluïssin a casa seva per sempre més, diu, els hi diu els de la Inquisició, digueu-nos com es va al cel i jo us diré com funciona el cel. Aleshores, què passa? Vull dir-te amb això que la ciència s'interessa pels fets i no interpreta què hi ha més enllà. Contràriament al que es pensa, la ciència no elimina Déu perquè ni pot provar, com t'he dit, la seva existència ni la inexistència. Només sabem que nosaltres mateixos estem formats per pols del Big Bang. Potser portem a dins la memòria de l'univers, segurament, però el naixement de la humanitat no va ser cap accident, sinó que va participar de la marxa de l'univers de la qual nosaltres formem part. I sí que és veritat que moltes nits, mentre fas observació i mires els estels, busques a Déu, però la resposta sempre és silenci.
Per tant, quedem que amb Déu no s'hi entra. Última pregunta, Carme, per què és negra la nit? I una doble pregunta, per què les estrelles que veiem no cauen?
Veure, si les estrelles fossin eternes i no canviessin, com deia Aristòtel, la quantitat de llum que hi hauria després durant d'un temps infinit seria infinita. Aleshores, el cel hauria de ser extremadament lluminós. I per què no ho és? Per què és fosc? Doncs perquè si el nostre cel és fosc, és perquè les estrelles no han existit sempre. I una durada de 15.000 milions d'anys no és prou llarga per omplir l'univers de llum, sobretot quan l'espai entre les estrelles és enorme i l'obscuritat de la nit és una prova de l'evolució de l'univers. I les estrelles no cauen perquè el nostre sistema solar gira entorn al centre de la nostra galàxia, la Via Làctia, i aquest moviment el manté en òrbita i l'impedeix, igual que les 100.000 milions d'estrelles, l'impedeix de caure. Per tant, l'univers es continuarà estenent, refredant indefinidament, i continuaran morint estrelles deixant el seu lloc on eren i deixaran un residu estel·lar que es convertirà en una estrella de neutrons, en un forat negre, però sigui com sigui, de la mort en neix vida, perquè els àtoms escampats des de les estrelles que moren erren a l'ensar per l'espai interestel·lar, es barregen amb els grans de pols escampats al llarg de la Via Làctia. Així, l'espai es converteix en un vertader laboratori de química, perquè són els mateixos àtoms que més endavant a la Terra es combinaran per formar organismes vius. Realment estem, com diuen sempre els poetes, els filòsofs, els cosmòlegs i els astrònoms, som fills d'estrelles.
Doncs Déu-n'hi-do, quin tancament avui, Carme, per la secció, amb aquestes preguntes curioses respostes. Anem a l'agenda. Avui tenim una conferència del doctor Emili Elizalde anomenada Qui té por de la mecànica quàntica? Hem de dir que és oberta a tothom. Sí. A les 8 del vespre, com sempre, a Casa de Cultura.
Sí, a la sala d'actes.
I vols afegir alguna cosa, Carme, o senzillament que és un d'aquells dies on els aficionats no es poden perdre la conferència?
El doctor Elizalde és una eminència, és soci de l'entitat, li agraïm moltíssim, ajuda, col·labora, és un soci actiu, és una de les persones més afables, juntament amb el doctor Jou, el doctor Ignasi Ribas, tots són membres de l'associació, perquè una associació has de tenir científics, xerrades bàsiques, observacions, és a dir, un gran ventall d'activitats assumibles. I una d'elles, aquesta part científica, són els socis científics que té l'associació, entre ells el doctor i professor Emili Elizalde, una persona molt, molt entranyable i carinyosa, a part de tenir un currículum llarguíssim, com podran comprovar els socis, i de més que entrin a la pàgina web de l'associació, on hi ha penjat el programa amb el mig currículum del doctor Elizalde.
Només amb la meitat, eh?
Sí, sí.
El següent acte ja l'hem d'anar a trobar el dia 7 de febrer, és a dir, aquest dijous. És una xerrada més bàsica de maneig i tipus de telescòpics, que aquí, com ja vam comentar, sempre ens ha interessat també un dia descobrir el funcionament i els diferents mètodes que hi ha per utilitzar el telescopi. I també vam comentar un dia que tenim des d'un cos baix fins a un cos més elevat, Carme. Aquest 2013, de moment, en la resposta ens deies que està sent bona també les conferències, uh-huh, a totes les activitats, de fet, programades, com uh-huh va ser el 2012. A més, aquest any 2013, com avui ha destacat la Carme, és any espriu, però també és any de cometes, any de veure moltes coses al cel i de respondre'ns preguntes. Any poètic, sí, així ho resumiríem. Carme, gràcies, una setmana més, i fins a la pròxima que et toqui visitar-nos aquí, a Estels.
Moltes gràcies, bon dia.